Saludem un dijous més a Julià Guimerà i anem a buscar l'actualitat econòmica setmanal que ens porta l'economista de Sessió Fiscal, que col·labora amb nosaltres cada setmana. Sempre temes de molt d'interès. Bueno, doncs anem a conèixer ja quin és el primer tema que ha preparat per avui. Senyor Guimerà, bon dia.
Bueno, avui he preparat un poc el Fondo Monetari Internacional, que és un organisme molt important, és a dir, des de lo que és de l'economia, un dels dos més importants, un és el Banc Mundial i el Fondo Monetari Internacional, que, bueno, pues que en un principi pot deixar préstecs a determinats països en una sèrie de condicions i fa pronòstics. Normalment ho presidís un europeu, hi ha un pacte de Xina, i a Xina com el Banc Mundial el presidís una Amèrica. Bueno, pues lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional que está en 2023 creixerà menos. En concret, la economía mundial només creixerà el 2,8%. Bueno, esta també és una carrera d'obstacles, és a dir, recordem que han vingut d'una invasió d'Ucraïna, bueno, quan les coses pareixien que anigueren millor, va vindre la crisi bancària, en la caiguda del Silicon Valley Bank, del banc americà, després mos va afectar a Europa en el Credit Suisse. I bueno, pues bueno, això ha fet que s'ha rebaixat el creixement no solament en el 2023, sinó que en el 2024, que estaria per damunt del 3%, el Fondo Monetari Internacional mos dona el 3%. Per altra banda, bueno, bones notícies. Xina ja no fa ha desaparegut el Covid-0, és a dir, per tant, l'economia ja torna a una normalitat. Recordem el que era el Covid-0, és a dir, quan hi havia algun cas de Covid, pues se tancaven tota la població, inclús se tancaven les indústries, i per tant se deixava de fabricar. Claro, això afecta molt a l'economia mundial perquè Xina és la primera potència econòmica en manufacturació, és a dir, en productes, i claro, pues això afecta a tota l'economia mundial. Bé, pues bueno, l'economia a principis del 2023 pensaven que la inflació baixaria, no està baixant, és a dir, continua pujant i està alta, i bueno, pues el creixement que pensaven que seria estable, pues no ha sigut estable. Entonces, l'economia mundial va créixer en el 2022 un 3,4%, però bueno, ara ja donen menys pronòstics de creixement, com he comentat, al 2,8%. Hi ha diferències entre països. Els països emergents creixeran molt, en canvi la zona euro pues, creixerà poc. La zona euro només creixeria un 0,8%. Espanya serà dels països que més creix de la zona euro, dels importants, el 1,5%, per damunt quasi el doble que Itàlia, que creixeria un 0,7, i França un 0,7. I, bueno, ens allunem un poc de lo que han crescut en el 2022, que ha sigut un 5,5%. Gran Bretanya, el mateix, va créixer en el 2022 un 4% i ara només creixeria un 0,3%. I, bueno, i tenim Alemanya, que inclús tindrà creixements negatius. En quant a Amèrica, pues, bueno, Amèrica pues, se manté en el 2,1%, baixaria l'1,6% el 2023 i l'1,1% el 2024. És a dir, les economies desenvolupades creixeran molt poc. En canvi, tenim les economies asiàtiques, sobretot Xina i Índia, que creixeran per damunt del 5%. En concret, Xina creixeria un 5,2% i la Índia un 5,9%. És el país que últimament està creixent més. I aquests dos països representen la tercera part de la població mundial. És importantíssim. Latinoamèrica, però bueno, el creixement s'ha frenat en sec, en el 2022 va créixer un 4% i ara només creixeria 1,6%. La inflació mos enquiste, és a dir, la inflació està enquistada, puja, ha baixat l'energia, però el que és la subjacent, la que no té en compte ni l'energia d'alimentació, està encara no tocat sostre, és a dir, encara, segons els experts, encara pujarà més. I no pareix que la causa d'aquesta inflació siguin els salaris, com va ocorrir en els anys 80, és a dir, recordem què passa en els anys 80. Pujar els preus, entonces els treballadors reclamaven més salaris, pujant els salaris, com els costos havien pujat, els empresaris tornen a pujar preus i els treballadors tornen a demanar salaris. Doncs pues bueno, en aquest cas no ha sigut això, perquè els salaris han crescut molt menys que la inflació. I la qüestió, sobretot la inflació, és degut sobretot perquè les matèries primes s'han calmat, s'han contengut, han sigut sobretot per els marges empresarials. Existís i apareix que s'hagi perdut un poc el risc financer, és dir, però encara tenim el problema de que el tipus d'interès ha pujat molt ràpid i, per tant, pues, bueno, alguns bancs, com per exemple el Silicon Valley, va perdre molts diners perquè va invertir en renta fixa, és a dir, en deuda pública, en deuda, a molt llarg plaç, en poca rentabilitat. Claro, a l'hora de vendre, pues, deixar deuda valia molt menys i això va ser el que provoca aquesta crisi financera. És a dir, el creixement pues ja com he comentat, serà un 2,8%, en Europa un 0,8%, i sobretot Xina i Índia són els països que més creixeran per damunt del 5%. Què ens passa en Espanya? Pues bueno, en Espanya recordem que l'economia nostra va caure l'11,3% en el 2020. Hi ha molts de polítics que estan dient que, bueno, i gent, pues bueno, que encara no havien recuperat l'economia, el nivell econòmic del 2019. Bueno, ara jo crec que ja l'han recuperat. Recordem que en el 2021 van créixer un 5,5%, en el 2022 han crescut un 5,5%, per tant és un 11%, i el que portem d'aquest any pues, ja han crescut més d'un 0,3%. És veritat que, bueno, que som l'ult de les economies avançades que més tard ha recuperat la seva economia, però hi ha que entendre que nosaltres depenem del 30% del turisme. I recordem que en el 2019 van vindre 80 milions de persones i en el 2020 van vindre només 7 o 8 milions. Tornar a recuperar això és complicat, però bueno, pareix que ja han tornat a recuperar el que és el nivell de renta del 2019. No així, pues, bueno, com he comentat, creixerem quasi el doble en este 2023, en un 1,5, creixerem quasi el doble que França i Itàlia, que creixin al 0,7. Com he comentat, Alemanya entrarà en recessió, creixeria menys 0,1. I, bueno, pues, mos trobem que també, així com el Fondo Monetari Internacional mos eleva el creixement de l'any 2023 de l'1,3 a l'1,5, pues, bueno, mos rebaixa el 2024 del 2,4 al 2%. Bueno, però molt per damunt encara en el 2024 de lo que és la zona euro. L'atur és una dels nostres mals, és a dir, sempre rondarà el 12% i pràcticament sobre els anàlisis que han fet, pues en el 2022 van tenir un atur del 12,9%, ara en el 2023 ha baixat un 12,5%, en el 2024 un 12,4%, i va baixar molt poquet a poquet. Inclús en el 2028 encara tindríem atur del 12,5%. I en quant al dèficit públic, pues, rondarem tot el rato en el 4,5%, excepte en el 2024, que tindríem un dèficit del 3,5%, és a dir, que està en un dèficit alt, que és el que Europa ens demana que el tindrem que baixar. I la deuda pública se manté en el 110%, inclús en el 2024 estaria en el 107 i en el 2028 en el 108. És a dir, la deuda pública no mos augmenta quantitativament, no, però no qualitativament, ja que se medeix sempre en arreglo a lo que produïm. I bueno, per això són lo que fa els pronòstics del Fondo Monetari Internacional.
Molt bé, doncs anem a buscar l'altre tema de la jornada.
Sí, bueno, l'altre tema és curiós, que el dia 14 d'abril d'este mes la Índia és el país més poblat del món. És a dir, en concret, la Índia té 1.425.175.850 habitants. És a dir, sobrepassa a Xina com el país més poblat del món. I això, pues, bueno, crea noves expectatives econòmiques i geopolítiques. La Índia té una població molt jove, i una classe mitja pujante, que se diu en castellà. És a dir, hi ha determinades empreses que estan mirant la Índia per invertir allí, com per exemple Apple ha traslladat tota la seva producció a lo que és la Índia. Però, clar, la Índia segueix sent un país molt pobre i molt desigual, ja que, bueno, són molts d'habitants, però si diguem, és molta producció, està creixent molt, però si diguem per el número d'habitants, per la renta per capita és molt baixa. És a dir, la Índia ha superat ja a la seva metròpoli, a Gran Bretanya, en l'economia mundial, i ja és la quinta economia mundial, darrere d'Estats Units, de Xina, de Japó, Alemanya i després és la Índia. És a dir, pràcticament, junt a Xina, ja representa pràcticament el 50% del creixement del planeta. És a dir, tot el creixement que farà el planeta el centraran sobretot en Xina i en Índia. S'espera que en el 2029 sigui la tercera economia mundial, ja superant, en aquest cas, a Japó i a Alemanya. Molta gent està dient que serà la dècada de la Índia, és a dir, però bueno, ja veurem, però o sigui, el que està clar és que en el 2047 s'acabarà convertint en un pol manufacturer impressionant i s'espera que el 20% dels treballadors del món siguin índios en aquest any. Mentrestant, Xina s'enfrenta a lo que és la seva crisi demogràfica, és a dir, la política del fill únic, és a dir, cosa que Índia és tot el contrari, és a dir, la població mitja de la Índia és de 28 anys, el que li converteix també en el país més jove del món, dels més joves del món, I aquesta aprovació pot proposar un impuls de creixement ràpid i econòmic, un creixement econòmic ràpid. La Índia, a pesar de la seva diversitat, és la primera economia en desenvolupament que s'ha esforçat en modernitzar. I clar, i se sent encara en un sistema democràtic, que és important, és dir, que el sistema democràtic no està en Xina. Els costos laborals són relativament baixos i això provoca que moltes empreses occidentals se desplacen la seva producció de la Xina a la Índia, perquè ja van estar escarmentats per el Covid-0. Recordem que en el Covid-0 només venien productes de Xina perquè les fàbriques havien tancat. I clar, això depèn únicament del mercat xino, doncs ja molts d'empreses occidentals ja van dir que no es pareixia molt clar. O tornen als seus puestos o inclús donen la producció ja a Xina. Claro, Xina va mantenir les seves fronteres tancades quasi 3 anys. La Índia ha continuat obrint les seves fronteres. I ara actualment, pues bueno, la Índia és la presidenta del G20. Recordem que és l'organisme més important del món econòmicament, en què estan representant els països més desenvolupats i els països emergents, en aquest cas. Índia no té problemes exteriors, com pugui tindre Xina en Taiwan, en USA, en Estats Units, és a dir, que hi ha un conflicte, si Índia no està, se manté pràcticament neutral, no ha condemnat, sí que no ha condemnat el que és la invasió d'Ucraïna, i bueno, pues està entre dos focs. Vol alcançar els 2 bilions de dòlars en exportacions, 1,8 bilions d'euros pel 2030, i bueno, a lo millor també espere, molta gent s'espera que, i és podem dir que és un excés d'entusiasme, ja que, bueno, que la Índia com a tal sí que és el que menys renta per càpita té del G20, és a dir, pràcticament té 2.000 dòlars per habitant, és a dir, país inferior a Bangladesh o a Ghana. El PIB de la Índia, per exemple, són 3,5 bilions de dòlars. Espanya és 1,5, però, claro, 1.400 i pico milions de persones que fabriquen 3,5 bilions a 47 milions, que són els espanyols, que fabriquen 1,5, és a dir, un poc menys que la meitat. Però, claro, Xina és molt més. El PIB xino és 18,3 bilions de dòlars. I el PIB de la primera economia mundial són 25 bilions de dòlars. La mà d'obra no està suficientment formada. El 46% de la majoria de 25 anys no acaba la primària i segueix sent un país eminentment agrícola, ja que el 45% de la població està en el sector econòmic agrícola i això només representa el 20% de la seva economia. Hi ha avanços importantíssims en Índia, com 415 milions de persones han eixit de la pobresa extrema en 15 anys. També el 10% de la població atesora el 75% de la riquesa. Però a pesar de tot això, jo crec que la Índia serà el país que ens donarà la sorpresa i a lo millor Xina no serà a lo millor el que pensem, que serà, tenia que ser la primera economia mundial, Xina, i ara ja pràcticament s'està retrasant cada vegada més anys perquè sigui la primera economia mundial. Bueno, el que està clar és que la Índia és el país que més ha crescut en aquests últims 5 anys, més que Xina, i el 40% de la població de l'Índia té menys de 25 anys, és a dir, l'edat mitja dels índios són de 28 anys, en contrast en les altres dues economies en població importants. Estats Units en 38 anys, la mitja, i Xina té 39. És un país que està envellit, que són els altres dos països més poblats del món. La Índia, els majors de 65 anys, només són el 7% de la població, en canvi en Xina és el 14% i en Estats Units és el 18%, i podem dir que permaneixerà per davall del 20% de la població, és a dir, de gent de més de 65 anys, durant fins al 2063. La taxa de fertilitat de la Índia era altíssima, és a dir, en 1950 cada dona tenia 5,9 fills, però això ha anat baixant poc a poc i ara actualment es situa en 2 fills. El president de la Índia és Modi, i bueno, s'està invertint molt, sobretot hi ha que invertir molt perquè aquesta població jove creixi, aquesta població jove produïsca, però sobretot hi ha que invertir molt en educació i en salut. Índia contrasta en Xina, que podríem dir que la Xina ha reduït la població per la política de fill únic, en canvi Xina i Índia creixen molt. És a dir, i per exemple, Xina ha baixat la població en 850.000 persones aquest any. El creixement demogràfic no suposa automàticament creixement econòmic, Però per què? Pues bueno, pues perquè n'hi ha que invertir en els joves. I jo crec que això s'està fent. N'hi ha que invertir en els joves, com he comentat, en educació i en salut laboral. I a partir d'ahí tindre treballadors qualificats. El govern està treballant prou en infraestructures, hi ha una classe mitja en expansió i el país s'està convertint en un centre de manufactures importantíssim. Serà la Índia la primera potència econòmica mundial? Jo crec que sí, si no passa res. El que passa és que per mi serà a molt llarg plaç. Jo calculo que seria sobre el 2060. Per què? Pues bueno, Xina li està passant que li pot passar com a Japó, que és una població molt envellida, i recordem que Japó és la segona economia mundial i actualment és la tercera i a poc va baixant. I, bueno, i Xina, que en teoria que és la segona economia mundial, tenia que ser la primera economia mundial d'ací 10 anys. Doncs pues no serà Xina. Ja s'estan dient que serà potser d'ací 30 anys. I quizás d'ací 50 pues sigui Índia. Índia serà la quarta economia mundial pronte, és a dir, ja li passarà a Alemanya, i ara estem en la quinta, i bueno, a poc el que està clar és que serà la tercera i no sabem si alguna vegada seria la primera economia mundial. Mm. És a dir, Índia és un gran país emergent i és democràtic. I, per tant, és un país que està creixent molt els últims anys.
Molt interessant, la veritat és que veurem què va passant i ha que seguir-ho de prop. Bé, anem a la borsa ràpidament i tanquem?
Sí, la borsa, bueno, esta setmana ha pujat, pareix que el que és la crisi financera s'ha calmat totalment i, bueno, pues la inflació pareix que vagi baixant en Estats Units. Entonces, la borsa espanyola ha morat un 0,57%. S'està per 9.300 punts. Els que més han pujat, pues en este cas han sigut els bancs perquè, bueno, s'ha parat la crisi financera, el Banc Inter ha pres un 6,17, el BBVA un 3,5, el Sabadell un 2,79 i CaixaBank un 2,61. Els valors que més han baixat, els energètics, sobretot Endesa. Endesa hi ha hagut un canvi en la presidència d'Enel, que és la elèctrica italiana, i recordem que Endesa depèn d'Enel, és a dir, Enel és la propietària d'Endesa. I Meloni pues, mos ha canviat al president d'Enel, i això pareix que no s'ha sentat molt bé en Endesa. I a lo millor canvia el president actual d'Endesa. Bueno, pues mos ha caigut un 2,95%. Ha caigut Naturgy, un 2,57%, ha caigut Iberdrola, un 2,59%, i ha caigut Resol, un 1,64%. Les borses europees, la majoria han pujat, el CAC francès ha pujat 2,66%, el DAX alemà 1,34%, el FAG italià un 2,42%, i sobretot per l'alçament de les restriccions de Xina. L'IPC en el mes de març ens ha baixat el 3,3%, no així a l'alimentació, que està molt alta, el 16%, i el Banc Central Europeu espera que este mes de maig ens pugui un 0,25 punts del tipus d'interès i se quedi el 3,75. L'euro està en màxims, està a 1,10, i després tenim el que és el cul de bronc de Ferrovial per anar-se'n d'Espanya. Doncs pues bueno, a la bolsa pareix que hi ha pujat 0,75% Ferrovial i té les accions a 27,59. Bueno, lo del culebrón este de Ferrovial que se'n va d'Espanya, pues bueno, pues en les curses estes que posava de que se'n va pa cotitzar en la bolsa de Nova York, però bueno, en vez d'anar-se'n a Holanda, pues si volia cotitzar s'hauria pogut anar a la bolsa a Alemanya o a França, però lo que està clar és que mos han anat a un paraís fiscal d'Europa, que en tenim uns 4 o 5. I bueno, pues mos han anat, bueno, ahí poden dir el que vulguin, però jo ho tinc claríssim que és per qüestions fiscals. Bé, i un poc resumint, l'IBEX mos ha pujat un 0,54, el DAX alemà ha pujat un 1,34, el CAC francès 2,66, el FAG italià 2,42, el FAG britànic 1,68, la bolsa de Shanghai ha pujat un 3,32% i el Dow Jones, la bolsa americana, mos ha pujat un 1,20. I els millors valors, Bank Inter 6,10, ha pujat Cerinoc, a Cerinoc 4,78, a Cerrol Mital 4,70, a CES la de Florentino 4,39 i BBO 3,43. I els pitjors, pues, Acciona 5,50, ha baixat 5,55%, Redela 3,11, Endesa 2,95, Solaria 2,61 i Naturgy 2,57%. I bueno, per això és el que podem comentar. Han parlat del Fondo Monetari Internacional, han parlat d'un gran país emergent que és la Índia, el país més poblat del món actualment, i bueno, ja han parlat de la bolsa, que pareix que s'ha estabilitzat la crisi financera i està pujant.
Molt bé, doncs perfecte, la setmana que ve tornem, senyor Guimerà. Bon. Gràcies i molt bon dia.
Pues moltes gràcies, Roger, per sentir, i fins la setmana que ve. Adéu.
Un plaer.